A Catalunya Música, el violí vermell.
Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. A principi de temporada ja us vam anunciar que aquest curs volem explorar les relacions entre la música clàssica contemporània i el cinema. Aquesta nit dediquem el programa al compositor japonès Toru Takemitsu, nascut un 8 d'octubre de 1930, demà hauria fet 86 anys, i mort el 20 de febrer de 1996. Toru Takemitsu és un dels més grans compositors clàssics japonesos del segle XX i un dels millors compositors cinematogràfics, també. I cal dir que dedicar-li un programa serà un repte. Tenim una hora per fer un programa que miri de ser el més entretingut possible, el més escoltable possible, sobre un compositor que fa una música que en molts casos és molt allunyada del que estem acostumats a sentir habitualment. Ens haurem d'oblidar de la música de cinema occidental, sobretot nord-americana, de les seves melodies, recursos i ritmes brillants i espectaculars. Avui el que sentirem és una altra cosa. Avui ens caldrà un esperit diferent, un esperit de calma, d'assossegament. Avui tindrem música d'una altra cultura, la japonesa, la tradicional japonesa, la recerca de l'equilibri, de la pau amb la natura, un jardí breu on tot té el seu significat despullat, una música que no ens serà gens fàcil en alguns moments. Segur que serà una interessant aventura.
El violí vermell, amb Xavier Casanef.
I amb en Pau Blasi, el control tècnic.
El violí vermell, Amadeus, Williams i Casas associats.
Com hem dit abans, Toru Takemitsu va néixer el 8 d'octubre de 1930 i ho va fer a Tòquio. Però quan el nadó tot just tenia un mes, la seva família es va traslladar a Manxúria, la colònia en territori xinès annexionada pel Japó després de la guerra contra Rússia el 1905. Pel que sembla, la primera herència musical li provingué al nen Takemitsu del seu pare, un home que alhora que era un apassionat del jazz, també era un bon intèrpret del shakuhachi, una flauta tradicional del Japó. Per anar introduint-nos a poc a la música d'avui, sentim una mica de shakuhachi, l'instrument que tocava el pare de Toru Takemitsu. I encara que sigui un instrument que a les nostres oïdes, d'entrada, ens pugui semblar que tingui un so una mica brut, m'agradaria que us hi fixéssiu en una cosa. És una flauta que requereix un bon esforç de bufar-la. I ara, quan sentiu el minut i escaig que dura aquest fragment, veureu que el que fa l'intèrpret és com recitar un poema, a cada bufada un vers. Ja ho sentireu, i en cada vers, doncs, intenta donar les inflexions justes per dir-lo correctament i amb el sentiment adequat. La flauta shakuhachi. El 1938, als 8 anys, en Toru i la seva família tornen a Tòquio, degut a que el seu pare està greument malalt i on finalment morirà. Aquesta circumstància dona pas a uns anys en la vida del nen que sempre han estat descrits com de gran tristor, ja que la seva mare es va veure obligada a portar-lo a viure amb uns tiets. La tieta era professora de koto, un altre instrument tradicional nipó, en aquest cas una mena de cítara. i això feia que els tiets, i de retruc en Toro, visquessin envoltats de l'ambient i les sonoritats de la música tradicional japonesa, la qual cosa va fer que en Toro comencés a tenir-hi una franca aversió. Sentim ara primer una mica de koto, l'instrument que tocava la tieta d'en Toro Takemitsu. I ara, si us sembla, sentim una peça de música tradicional japonesa amb la intervenció d'una petita formació instrumental. Una peça no gaire allunyada de les que se'n van fer un fart d'escoltar en Toro Takemitsu en la seva infantesa i que, pel que sembla, va acabar avorrint. Després de l'entrada del Japó en la Segona Guerra Mundial, Toro Takemitsu abandona els seus estudis i el 1944 entra a treballar en una base militar, on només s'admet música castrense. En canvi, és en aquest ambient dur i sòrdid on va néixer la seva passió per la música. Resulta que va entrar en contacte amb la música occidental, de la que en va quedar enamorat, en escoltar en una vella gramola, d'amagat, juntament amb altres joves reclutes, una cançó. Una cançó que s'havia posat molt de moda a la dècada dels anys 30, sobretot a Europa. La cançó Parle-moi d'amour, interpretada per Lucien Boyer.
Qu'il est murmurant, frémissant, prisme vert de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies apaisées et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime.
Si voleu seguir els continguts del programa d'avui, podeu fer-ho a través del nostre blog.
Aneu al nostre blog i podreu anar seguint totes les audicions que us oferim. Per anar al blog, entreu al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat. Localitzeu-hi l'apartat Programació, on hi trobareu els programes i, per tant, el violí vermell. Cliqueu-hi, allà hi ha l'enllaç per entrar al blog. Recordeu també que aquesta temporada teniu el Facebook i el Twitter per seguir-nos i relacionar-vos amb nosaltres. El nostre compte de Twitter és @violívermell. I el de Facebook, www.facebook.com/elviolivermell. I, com sempre, el nostre correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
Acabada la guerra, amb el país ocupat pels nord-americans fins 1952, Takemitsu va començar la seva formació musical autodidacta, reforçada pel contacte amb músics amateurs i professionals. El 1946, convalescent d'una llarga enfermedad, es veia obligat a guardar repòs i va ser, escoltant la ràdio d'ocupació, que va poder sentir les composicions de Mahler, Gershwin, Messiaen, Debussy i César Franck, convertint-se tots ells, a partir d'ara, en les seves fonts d'inspiració. Un cop recuperat de la seva convalescència, va continuar la seva recerca musical explorant diferents tipus de música. I així va ser que el 1951 Takemitsu va fundar el Jiken Kobo, oficina experimental, un grup artístic de naturalesa antiacadèmica interessat en la col·laboració per a projectes multimèdia. A través del grup donen a conèixer a l'audiència japonesa a un nombre important de compositors occidentals, però amb predilecció pel compositor John Cage i per la música experimental i concreta, així com pel segell dels autors que més influiran en el seu estil, Debussy, Messiaen i Webern. Ara bé, quina era la música que feia Toru Takemitsu en aquella època? Doncs mireu, us n'oferiré dues mostres. La primera és d'una composició de piano. Es titula Litani, Lletania. És de 1950 i té dos moviments, dels quals només en sentirem el primer. Dues coses. La primera, les peces per a piano de Toru Takemitsu estan considerades com de les millors que s'han escrit per a aquest instrument en tot el segle XX. A vosaltres us correspon jutjar si us agraden. I segona, el moviment que sentirem d'aquesta lletania es diu Adagio. Deixeu-vos i dur, regularitzarà la vostra respiració i de ben segur omplirà l'habitació d'una mena de calma i d'equilibri. Acabem de sentir el segon moviment Adagi de la peça per a piano titulada Lletania, una obra de 1950 de Toru Takemitsu, el protagonista del violí vermell d'avui. La segona peça que sentirem de Takemitsu d'aquests primers anys és molt diferent de l'altra. Per tant, ja més al terreny experimental del que tant formava part aquest compositor. És una peça vocal, amb acompanyament de cinta magnetofònica. Una peça que, en ella mateixa, és la protagonista d'un curtmetratge d'animació de Joshi Kuri. Yoshikuri va ser un director i animador japonès que la majoria de les pel·lícules que feia eren força satíriques i ferotgement crítiques amb la seva societat. En aquest cas, per exemple, el curtmetratge en qüestió i la peça de Takemitsu es titulen Ai, que pel que sembla en japonès vol dir amor. En canvi, la pel·liculeta és d'una dona que persegueix un pobre home i li fa de tot, fins i tot l'acaba duent lligat amb una corretja de gos. El tema musical, molt, molt peculiar.
Oh. Ai.
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 Ai. Ai.
Era Vocalism AI, la banda sonora i peça musical de Toru Takemitsu per al curtmetratge d'animació del mateix títol de l'any 1956. Ara bé, que en Takemitsu es convertís en el primer compositor japonès en cridar l'atenció d'Occident, pel que sembla, va ser una pura qüestió d'atzar. Resulta que després de visitar Tòquio el 1959, Igor Stravinsky va ser convidat a sentir unes cintes de caset amb música de compositors japonesos. Els anfitrions d'Stravinsky es van equivocar i van posar la cara B en lloc de la cara A, en la que hi havia gravat el Rèquiem per a orquestra de corda de Takemitsu. Quan se n'adonen, volen interrompre la peça i donar-li la volta al caset, però en canvi Stravinsky va demanar-los que no, que ho deixessin, i després d'escoltar la peça fins al final, Stravinsky va mostrar-se absolutament encantat amb ella, lloant-la àmpliament. Podríem dir que aquí va començar una carrera d'èxit internacional per a Toru Takemitsu, que el va convertir en un dels compositors clàssics més importants del segle XX. Si us sembla, sentim aquest Rèquiem per a orquestra de corda de l'any 1957 de Toru Takemitsu. A mi m'ha agradat. A veure vosaltres.
Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al violí vermell.
I arribats a aquestes alçades del programa, potser alguns de vosaltres us preguntareu: molt bé, tot això està molt bé, ja has contextualitzat molt, Xavier, però i la música de cinema què? Bé, tot arriba. De fet, deixem aquí el que fa a la vessant clàssica d'aquest compositor. Ja se n'ocupen prou, segurament, espero, els meus companys d'emissora. Però ja sabeu que en aquest programa no ens agraden les etiquetes i que els compositors cinematogràfics, que també tenen obra clàssica, ens agrada tractar-los pel que són, simplement compositors, que fan amb dues coses. El que està clar és que, en comparació amb la seva obra clàssica, l'obra cinematogràfica de Takemitsu ha sigut molt deixada de banda pels especialistes en música. I això que durant més de 40 anys, Takemitsu va fer més de 100 bandes sonores. Us convido a sentir ara un fragment, una suite, d'una de les primeres bandes sonores d'aquest compositor, la de la pel·lícula José Torres, de 1959, uns inicis marcats per la necessitat econòmica d'acceptar tot tipus d'encàrrecs amb unes partitures que reten homenatge tant a la música romàntica del cinema nord-americà com al jazz. Acabem de sentir una suite de la gran banda sonora de Toru Takemitsu per al film José Torres, dirigit per Hiroshi Teshigara, de 1959.
El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
De totes maneres, la música de Takemitsu per al cinema no us penseu pas que és tota tan occidental com la que hem sentit. Aviat va poder unificar cada cop més el que feien les seves peces orquestrals amb el llenguatge musical que dedicava a les pel·lícules en les que participava. De fet, era un home que s'entusiasmava pel cinema i que, quan havia de fer la música d'una pel·lícula, llegia i gairebé memoritzava el guió i es presentava sempre que podia als rodatges per capturar l'atmosfera del film. Takemitsu tenia clar que a cada film li corresponia una música diferent, una música que era la que el film demanava. I per això, a pesar de no semblar-ho en alguns moments, la música de Takemitsu és tan i tan variada. Per exemple, sentim un minut de la banda sonora del film The Pitfall, La trampa, de 1962, del mateix director d'abans, Hiroshi Teshigara. I ara compareu aquest fragment que hem sentit amb un altre minut de la banda sonora del film de 1989 del mateix director, titulat Rikyu. I és que la música de Toru Takemitsu, tant la clàssica com la cinematogràfica, és una música marcada per diverses evolucions personals i culturals del compositor. Si en un principi va patir una profunda aversió a la música tradicional del seu país, després va ser, precisament gràcies a John Cage, el primer que va introduir instruments tradicionals japonesos en una obra concertística per a orquestra el 1967, a la peça November Steps. Si va ser un dels principals representants de la música electroacústica i seriada en el seu moment, en els últims anys de la seva vida va fer un retorn a una certa tonalitat molt marcada pel sentiment propi de la bellesa. I en la música de cinema el mateix. De la remembrança al Hollywood clàssic dels seus inicis, va passar a l'experimentació tonal i sonora amb moltes bandes sonores i va acabar el seu recorregut amb una mena de síntesi formal i jo diria que fins i tot espiritual amb els seus últims treballs. D'aquesta última etapa seran les dues audicions que ens queden per oferir-vos en el programa d'avui. La primera, no ens ho perdonaríeu si no, és música de la banda sonora de la pel·lícula Ran, d'Akira Kurosawa, de 1985. Ran és un gran film èpic, considerat per molts com una lectura a la japonesa del rei Lear de Shakespeare. La banda sonora de Toru Takemitsu és prodigiosa. Realment és una mena de síntesi de moltes coses. Instrumentació tradicional japonesa, gran òpera sense veus, fins i tot hi ha qui la compara a una sinfonia de Mahler. A més, és una música d'un atractiu que en alguns moments és inexplicable però fascinant. Us convido a sentir-ne una suite formada per un reguitzell de fragments d'aquesta banda sonora, Ran, de Toru Takemitsu. Acabem de sentir una suite de la banda sonora de Toru Takemitsu per a la pel·lícula Ran, d'Akira Kurosawa, de 1985.
Si us està agradant aquest programa, recordeu que el podeu recuperar a través d'internet.
El d'avui i qualsevol dels 394 programes del Violí Vermell. Per aconseguir-ho heu d'anar una vegada més al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat, i allà trobareu un cercador. Escriviu-hi al Violí Vermell i obtindreu tots els enllaços per sentir o descarregar-vos els nostres programes. Per cert, si us interessa que parlem d'alguna banda sonora en especial, aquesta és la nostra adreça de correu electrònic.
violivermell@catmusica.cat.
L'última audició d'avui és una altra suite, la de la banda sonora del film Pluja Negra, de Shohei Imamura, de 1989. Es tracta d'una gran pel·lícula sobre els estralls que causa l'explosió atòmica d'Hiroshima en una jove que hi vivia a prop i que es va veure sorpresa per la radiació, la Pluja Negra del títol. Takemitsu, ja us ho he dit, s'implicava molt en les pel·lícules a les que posava música. Per tant, pel que fa a aquesta audició de la banda sonora de Pluja Negra, crec que ara sí que no calen gaires paraules de presentació. No us en dic res. El que us pugui dir segur que ho sentireu amb tot el que el verb sentir significa mentre escolteu la música. amb la música de la banda sonora de Pluja Negra hem arribat al final d'aquest violí vermell que hem dedicat a aquest compositor Toru Takemitsu. La veritat, no sé vosaltres, però avui el programa a mi se m'ha fet curt. Ha estat un tastet de Takemitsu, com si piquéssim unes peces de sushi i de sashimi. Sembla poquet, però fas un àpat. Ja heu vist que és un compositor que potser al principi no et posa les coses fàcils, però després és generós com ell sol i acabes rebent més del que sembla que et dona.
Voleu saber alguna cosa més sobre el tema del programa d'avui?
Recordeu que al blog del programa hi trobareu la relació dels temes que hem sentit. Aneu al web de Catalunya Música, www.catmusica.cat, i a l'apartat de programació trobareu la pàgina del Violí Vermell en la pestanya dels programes. Allà hi ha l'enllaç per baixar-los i també per entrar al blog. Doncs bé, fins aquí el Violí Vermell d'aquesta setmana. D'aquí 7 dies, si Herman vol, un nou tema i més audicions de música de cinema. Rebeu una salutació d'en Pau Blasi, el control tècnic, i de qui us ha parlat, Xavier Casanet, a la redacció del guió i a la locució. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.